Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE. Us acompanyem des d'ara i fins les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. Les portes de la jornada 9 a primera, que és la jornada del Clàssic. La cita diumenge amb el cafè a 4:45 de la tarda, Real Madrid-Barça, amb els dos equips empatats a 22 punts. Al Barça el partit li arriba després del pal de l'eliminació virtual de la Lliga de Campions, mentre que el Real Madrid ve de tancar la classificació per vuitens, però té el dubte de Courtois a la porteria, un futbolista fonamental per ells. El Clàssic no decidirà res, però té una càrrega de transcendència important, sobretot pel Barça, perquè el Bernabéu és el millor escenari per reivindicar-se després de la decepció a Europa, sempre i quan la cosa vagi bé. Si va malament, és evident que caure davant del Real Madrid és una derrota doblement dolorosa. Veurem què passa i veurem quina resposta dona l'equip. Xavi recupera per la causa Koundé, que cada vegada fa més pinta que pot ser titular al Santiago Bernabéu. Laporta, el president, acaba de parlar a Barça TV de l'eliminació virtual a la Champions, del Clàssic. De seguida l'escoltem i fem la prèvia del partit amb les novetats dels equips, les veus dels protagonistes, i trucarem d'aquí una estona a Guillermo Amor, que va fer al Santiago Bernabéu ja fa molts anys un d'aquells gols que queden en l'imaginari culer. Això pel que fa al Barça i al Clàssic. L'Espanyol rebrà diumenge a 6:45 al Valladolid de Pacheta, que es presenta 2 punts per sobre dels blanquiblaus, així que duel important davant un rival de la Lliga de l'Espanyol. Després, atenció, que donarem una entrada doble per anar a veure aquest partit. El Girona rebrà demà el Cádiz a Montilivi a partir de les 2:00 PM. 7 punts té el Cádiz, que està penúltim, i el Girona 9 punts, així que no pot fallar el Girona demà si no vol complicar-se la vida. Mitchell recupera Samu Saiz i a David López. La notícia del matí a primera és la renovació de Zubimendi per la Reial Societat, el jugador que sona com a possible relleu de Busquets. La clàusula queda fixada en 60 milions d'euros. La jornada primera s'obre avui amb un Rayo Getafe. A segona, l'Andorra rep demà a la tarda l'Alavés, i a la Lliga Femenina tenim aquest cap de setmana Levante Las Planas Llevant, demà a les 12, i també demà a la tarda Athletic Club Barça. En bàsquet, el Barça es va emportar el clàssic de l'Euroliga. Ho tenia controlat i quasi se li escapa al final, però el final victòria. Barça 75, Real Madrid 73. I en motor tenim Gran Premi d'Austràlia de motociclisme, amb Aleix Espargaró lluitant encara pel Mundial quan queden 3 curses perquè s'acabi. Està a 20 punts del líder Quartararo. Avui comentarem la jugada, farem el debat del clàssic amb el Tomàs Guasch i el Toni Freixa, i les preguntes del dia Esports Cope, que us formulem com sempre via Twitter. En clau Barça us preguntem si signeu l'empat al clàssic. Sí que el signeu al 43%, no al 57%. En clau espanyol, tornem amb els porters. Us tornem a preguntar qui ha de ser el porter diumenge. Heu votat per Lecompte només al 7%, la gran majoria per Álvaro, 57%, per Joan García al 36%. I en clau Girona, us preguntem què farà el Girona contra el Cádiz. Creieu que guanyarà bé al 14%, que guanyarà justet al 50%, que hi haurà un empat al 7% i que perdrà el Girona al 29%. Marc Peires està al control de so, Silvio Ortiz a la producció, us parla Joan Batllori. Passant 8 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota, que és la pilota del clàssic, ja roda Esports COPE.
El clàssico en Dazón, Real Madrid-Barça, 90 minuts per a fer història. Que no te lo cuenten. Vívelo en exclusiva en Dazón. El clàssico en los deportes que quieres, ahora desde 19,99€ al mes. Suscríbete en Dazón.com.
Estas gafas me han salido por solo 29€. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29€. Infórmate en soloptical.com.
Pues me he pasado a Verti por solo 180€. Y me regalan una revisión para la puesta a punto de mi coche. ¡Gratis! Y encima hago todo desde el móvil.
Si este verano no quieres escuchar a tu cuñado presumiendo de seguro de coche, pásate a Verti. Porque con Verti ahorras tiempo y dinero. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hoy podrás beber y lamentar que ya no volverán sus alas a volar. Bien, aviosas, ¿dónde irán?
Bé, Vinga, comencem l'Esportscope d'avui divendres amb la prèvia del Clàssic, que el tenim diumenge a 4:45 de la tarda, aquest Real Madrid-Barça a l'estadi Santiago Bernabéu, amb l'arbitratge de Sánchez Martínez al camp i d'Hernández Hernández al VAR. Que tinguin sort i, com sempre diem, sobretot, encert. De seguida busquem les novetats del partit del Barça i del Real Madrid, però abans el missatge del president Joan Laporta en la prèvia del Clàssic, que tenia molt d'interès en escoltar-lo, sobretot venint del que venim, de l'empat del Barça davant de l'Inter, que el deixa pràcticament fora de la Champions. El president del Barça, que acaba de parlar en una entrevista a Barça TV, i ha parlat d'aquesta eliminació virtual de la Lliga de Campions.
Trist, empipat per no haver guanyat, malgrat vam marcar 3 gols, i això, doncs, bé, crec que, com va molt bé dir el nostre entrenador, canviar de xip ara i tenim la Lliga, que anem primers, ens hem de continuar lluitant per seguir primers, continuem amb unes lesions importants, però tenim plantilla i tenim uns jugadors que són molt bons. L'objectiu principal d'aquesta temporada ho teníem tots clar, que és la Lliga.
Aquí hi ha hagut una mica de canvi de discurs, eh? Fins fa poc l'objectiu, els objectius eren lluitar per tot, inclòs la Champions, i ara l'objectiu de la temporada, el gran objectiu, és la Lliga, que és el que queda, entre d'altres coses. També ha parlat de Xavi i de com queda el tècnic del Barça després del partit de dimecres.
Sí, per suposat. O sigui, el Xavi, doncs, jo crec que ja ho ha demostrat. És un home que coneix perfectament, doncs, el club, coneix perfectament el sistema al que ha de jugar el Barça, que és el que ha jugat ell sempre. És un gran entrenador que encara, jo estic convençut de que anirà millor i ens donarà molts èxits. L'entrenador necessita el suport, necessita també l'escalf, necessita la confiança. I això és el que, doncs, nosaltres li donarem.
Per tant, confiança total en l'entrenador. Ha dit que va parlar amb ell després del partit, que ha tornat a parlar aquest matí, que després del partit el va veure tocat, però que aquest matí ja l'ha vist molt recuperat i centrat en intentar guanyar-li al Real Madrid. Un altre tema espinós dels últims dies, la relació de Laporta amb els capitans.
Jo, els capitans, si arriben a ser capitans és perquè han donat molt al Barça, no? I a més, doncs, han defensat els colors del Barça, han portat la samarreta del Barça i l'estan portant i fent tot el que poden. Són fets puntuals, sí que és veritat, doncs, que tothom és sobirà per fer el que cregui convenient, però a mi mereixen tot el respecte. Mereixen tot el respecte i també et diré tota l'admiració pel que representen i pel que han representat i representen en el Barça, no? I per tant, doncs, al seu costat apoyant-los.
Com és la seva relació amb ells actualment?
La veritat és que la relació és bona, és correcta.
Bona, com a correcta. I sobre el clàssic del proper diumenge, Laporta va a Madrid convençut que el Barça el pot guanyar.
Jo crec que el clàssic sempre és molt important. Molt important, perquè qui guanya surt reforçat, qui perd surt tocat. I si nosaltres continuem primers, sortim molt reforçats. Si doncs no, doncs aleshores el que perdi sortirà tocat. Jo crec que tenim, doncs, un millor sistema de joc, reconeixent, doncs, que el Madrid és d'aquell equip que sempre hi va i estan fins al final lluitant. Home, a mi m'agrada més, continuo dient que m'agrada més com juguem nosaltres. I tant de bo, doncs, aquest any, doncs, puguem continuar líders després del partit.
Ha subratllat i ha posat molt l'accent en la importància del clàssic, eh? Li ha posat una mica de pressió a l'equip Joan Laporta de cara al partit de diumenge. També ha dit Laporta que estan treballant per reforçar, per retocar encara més l'equip al mercat d'hivern, i sobre Leo Messi, que se li farà en el futur un reconeixement, però no ha volgut valorar la possibilitat de que pugui tornar a jugar al Barça. Ha dit que Leo Messi avui és jugador del PSG i que això cal respectar-ho.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vinga, busquem les novetats dels equips, dels protagonistes del Clàssic, començant pel Barça. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Que l'equip s'ha entrenat aquest matí i el nom propi del que estem pendents és Koundé, que entrarà a la llista de convocats i cada vegada fa més la sensació que serà titular, eh?
Sí, que apunta a titular, és urgent per Xavi Hernández, sobretot pensant, no, en aquesta hipotètica suplència de Gerard Piqué, sobretot després del partit contra l'Inter. Necessita Xavi Hernández a Jules Koundé. El que s'ha de veure ara, si com a central, si com a lateral, segons punts, si fa una formació de 3-4-3, si fa el 4-3-3, però tot apunta que Koundé serà titular. Viatge a Madrid, ho ha dit el president Joan Laporta, però estava clar des d'ahir entrenant amb el grup en l'entrenament de recuperació amb els seus companys, i avui ja ha anat aquest entrenament del matí. Per cert, estava previst que una de les sessions caigués perquè tingués festa l'equip, però després de la desfeta, la virtual desfeta en Champions i previ clàssic on han de guanyar sí o sí, Xavi Hernández el que vol és que entrenin, i faran tres sessions abans de visitar el Santiago Bernabéu. Aquest és el dubte, el de Jules Koundé, si serà titular o no. Tot apunta que sí, i la resta, ja sabeu, no recupera cap, va recuperar aquesta setmana que sí, la resta de jugadors t'hauran d'esperar, Bellerín i companyia hauran d'esperar per més endavant.
Ara et demanaré el possible 11, però abans Lewandowski. Les esperances dels culers estan sobretot dipositades en la seva capacitat golejadora, i Lewandowski fa temps que espera aquest partit, Víctor.
Sí, atès a molts mitjans en aquestes últimes hores prèvies al clàssic, en el tradicional Media Day que es fa amb els mitjans i a les televisions en drets, i Robert Lewandowski el que deia en un recull d'aquestes declaracions és que és veritat que estan una mica dolguts, no?, després del partit contra l'Inter, perquè els deixa gairebé fora de la Champions, però que ell està feliç a Barcelona, que ni molt menys se'n penedeix d'haver fitxat per al Futbol Club Barcelona, i que està preparat per aquest partit, pel clàssic. De fet, ja el va disputar, com sabeu, a Las Vegas, era amistós, ara és un partit oficial, i Robert Lewandowski arriba amb moltíssimes ganes.
Yeah, in Las Vegas, en el clàssico,
estic preparat per jugar-ho. Penso que em va anar bé jugar el clàssic contra el Madrid a Las Vegas, tan sols per saber què implica jugar el clàssic. I ara a la Lliga el partit serà diferent, clar, nou, però ja he adquirit experiència en haver jugat diverses vegades contra el Real Madrid. Ara estic preparat per a jugar aquest partit i molt content de jugar al clàssic.
De fet, deia Robert Lewandowski que els últims anys, gairebé des de que va començar la seva carrera com a futbolista, ell veia el clàssic per televisió i sempre tenia el somni de jugar al clàssic. Era el que ell volia, i que ara està content perquè el podrà fer realitat, i a més a Madrid, a casa del Real Madrid, i jugant amb la samarreta del Barça. Robert Lewandowski té clar que és prioritat guanyar el Real Madrid, però també guanyar aquesta lliga.
En primer lloc, el clàssic sempre és un partit especial. És diferent, però al cap i a la fi només és el següent partit de la Lliga. Per a nosaltres és especial guanyar el Real Madrid en el clàssic. Cada 3 punts que sumem significa que estem més a prop de ser campions d'aquesta Lliga. Per als aficionats, és clar, ja ho sé, que el clàssic és el partit més interessant de la temporada.
I com a anècdota del seu rival en el nou blanc, Karim Benzema, aquest duel dels dos davanters i que han lluitat per la pilota d'or, deia Robert Lewandowski que aquest dilluns que s'entrega la pilota d'or, que serà per Karim Benzema, si no es cancela la gala, serà aquesta edició per Karim Benzema.
Fem el possible 11, la Loto Xavi, de cara al partit de diumenge, Víctor, a veure.
Sí, amb un de Ter Stegen en porteria, defensa Koundé, de lateral Eric García, Marcos Alonso de central i Alejandro Valde de lateral, al mig camp per Gavi, Pedri i Frenkie de Jong en la posició de Sergio Busquets, i a dalt Rafinha, Lewandowski i Ousmane Dembélé. Aquest és l'11 que hem pensat per Xavi Hernández per aquest clàssic.
Un possible 11. El planning per demà quin és?
Doncs a les dues tindran la roda de premsa prèvia, Xavi Hernández a la Ciutat Esportiva, i ahí serà l'Helena Condis. A les 4 l'últim entrenament del Barça abans de viatjar a Madrid. Surten a les 7 de la tarda de l'aeroport de Barcelona, a les 8 i 20 més o menys ja estaran a Madrid, dormen allà, i diumenge, després del clàssic, tornaran de seguida, a les 8 tornaran a Barcelona. Hi haurà una esmorzada de directives, no dona temps tampoc a dinar, però hi haurà esmorzada de directives a Madrid el diumenge.
Gràcies, Víctor.
Gràcies.
Aquesta és l'última hora del Barça, ara busquem la del Madrid. Melchor Ruiz, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Joan? Buenas tardes.
Bueno, en el Madrid, básicamente pendientes de dos futbolistas, de Courtois y de Rüdiger, ¿no?
Sí, de saber si llegan el belga y el alemán. En principio, las noticias podríamos decir que son brotes verdes en este penúltimo entrenamiento del Real Madrid, porque Rüdiger ya le hemos visto sobre el césped, le hemos visto tocar balón, le hemos visto con el ojo mejor, así que si la evolución sigue bien, mañana podría incorporarse con el grupo, trabajar con Máscala y estar a disposición, una de las máscaras que le están buscando para a ver cuál le concuerda mejor, y estar a disposición para Carlo Ancelotti para el domingo ante el Barça, aunque evidentemente todo el mundo entiende que no de titular. Y en el caso de Courtois, se esperaba que ayer trabajase con el grupo, no lo hizo, hoy tampoco lo ha hecho, pero según ha podido saber la cadena COPE, ha trabajado dentro del interior, en el gimnasio, pero también lo ha hecho en el césped, con guantes, con balón, con porterías, así que vamos a ver cómo se recupera de esta sesión, y mañana finalmente se tomará la decisión si en función de cómo se encuentre el belga para estar a disposición o no del Clásico.
Por tanto, con Courtois, que es pieza clave para el equipo, podríamos decir que está difícil pero no descartado, Mel.
Exactamente, a estas horas no estaría descartado, ni muchísimo menos, y tendría opciones, pocas, pero tendría opciones. Ya te digo, lo del tema del ciático depende como las sensaciones que uno tiene, que si tiene más o menos dolor. No se trata de una lesión que está cicatrizada o no, sino se trata de un poco de las sensaciones que tiene el jugador y si le molesta más o menos. Todos aquellos que han tenido ciática lo podrán entender, y en este caso la buena noticia es que ha trabajado ya sobre el césped, aunque no lo ha hecho con el grupo. Y luego la otra pregunta sería, ¿por quién va a optar Carlo Ancelotti? ¿Si por Fede Valverde o por Rodrigo Goes? Ese es uno de los dilemas que tiene que decidir el técnico italiano, aunque dicen algunos que pueden jugar los dos, y entonces el perjudicado sería uno de los hombres del centro del campo.
El once que se perfila, por tanto, ¿cuál es, Mel? A ver.
Si yo tuviese que apostar ahora, con la duda de Lunin, que lo vamos a dejar ahí, y de Courtois, pues al margen de la portería, Carvajal y Mendy en los laterales, con Álava y Militao como pareja de centrales, Tchouaméni, Kroos, Modric, Valverde, Benzema y Vinicius.
Vale, perfecto. ¿El plan para mañana cuál es, Mel?
Pues entrenamiento por la mañana, ruedas de prensa, y ya velar armas para el domingo.
Vale, a ver si se puede hacer un poco de leña del árbol caído, ¿no? ¿O qué?
Sí, bueno, hay un mensaje de ayer de Carlo Ancelotti, lo contaba anoche en el partidazo, y es cero relajación, no fiarse de que el Barça llegue tocado por ese varapalo que ha podido sufrir en la Champions. Tiene la experiencia del año pasado, 0-4 ganó el Barça después de que el Madrid se clasificase eliminando al Paris Saint-Germain, y parecía que era el claro favorito. Los clásicos no tienen favorito, y lo que tiene muy claro el vestuario es que una vez que está tocado el Barça en la Champions, lo mejor sería darle la puntilla también en la Liga, no porque no queden puntos todavía, que quedan muchísimos, pero sí entienden que los enfrentamientos directos tienen mucho que decidir, y al margen del tema de la puntuación, tendría que ver en el tema anímicos, y además de del varapalo de la Champions, caen también en el Bernabéu, ¿no?
Vale. Mel, gracias, un abrazo.
Hasta luego, buena tarde.
Buena tarde. Da seguida Sportscope, un mitad al Barça.
Elegir el queso Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Entonces ya está todo instalado, funcionando. Pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida. Así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Sports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Saludem ara al gran Guillermo Amor, autor d'un dels gols que més es recorden al Santiago Bernabéu del Barça, aquell 0-1 de l'any 94, gol en la penúltima jornada de Lliga que va permetre que el Barça al final fos campió. Guillermo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, cómo vamos? Que hemos pasado de verte mucho por la tele, ahí en primera fila comunicativa, a verte poco últimamente.
Bueno, son las cosas que tiene el mundo del fútbol, ¿no? A veces estás en un sitio trabajando y haciendo pues algunas funciones y hay cambios porque pasan estas cosas y te tienes que dedicar pues a otros temas, siempre si puedes ser vinculados al fútbol. Y así es la vida y hay que tomarla como viene.
Tú has hecho muchas cosas en el club. En la última etapa estabas ahí de portavoz, que lo hacías muy bien. ¿Pero a ti te gustaba hacerlo, Guillermo, o no?
A ver, sí, yo no tenía ningún problema. Sé de la responsabilidad. Y es verdad que cuando entré en la última etapa en el club, empecé con otras funciones, con la dirección coordinación del fútbol formativo profesional, junto a José Mari Vaquero. Por circunstancias, el segundo o tercer año las cosas cambiaron y, bueno, decidieron que ocupara esta posición, que tú bien comentabas. Empecé haciendo un poco las dos cosas, pero al final ya pues me vinculé definitivamente a la posición en el primer equipo de área deportiva institucional. Y bien, la verdad es que lo hacía gustosamente, disfruté. Sí que es verdad pues que hay momentos pues que cuando tú sabes que las cosas pues son más duras, complicadas, los resultados no acompañan.
Claro.
y esto pues siempre, bueno, cuesta más, pero en este caso tengo que tirar una lanza a favor del presidente, porque tuvimos momentos difíciles al final de campeonato, sobre todo, tú sabes, los famosos partidos de Liverpool, de Roma, de Bayern de Múnich, y en esos momentos fue el presidente el que salió pues a dar la cara, en momentos muy, muy, muy complicados, ¿no? Pero sí, lo he hecho gustosamente mientras he estado.
Las cosas en Europa no han mejorado demasiado, Guillermo, que venimos de una semana, o estamos en una semana en la que el Barça, matemáticamente no, pero bueno, virtualmente prácticamente ha dicho adiós a la Champions, a las primeras de cambio, cuando no lo esperábamos, la verdad, este año.
Está complicado, sí, se ha puesto cuesta arriba. Lo teníamos muy a favor jugando en casa y la gente pues confiaba mucho. La verdad es que la gente el otro día estuvo muy bien, el campo respondió y estuvo prácticamente lleno. Se esperaba pues que íbamos a ganar sin ningún tipo de problemas al Inter, y mira por dónde, nos ganó en Italia y nos empató aquí, y pudo llevarse el partido. La verdad es que fue un partido por momentos abierto, y pudimos ganar y pudimos perder, pero hay que reconocer que, bueno, que es importante respetar a todos los equipos, sobre todo en Champions, y que el Inter tiene un gran equipo y lo demostró aquí porque jugó muy bien, ¿no?
Es una decepción grande, Guillermo, porque de acuerdo que el grupo es difícil, que no tuvo suerte en el sorteo del Barça, que las lesiones seguramente han llegado en el peor momento, pero este año con la plantilla que hay te debería dar para estar en los octavos de final de la Champions.
Bueno, vamos a esperar porque quedan los dos partidos. Está muy complicado porque tienes esa dependencia del Inter, que juega contra el Victoria en casa, y si no pasa nada, pues lo normal es que ganaran, con todo respeto al Victoria, ¿no? Pero nosotros tenemos que seguir la línea. Yo creo que el Barça ahora mismo es centrarse en los dos partidos que quedan de Champions, ganarlos, pues si hubiera alguna sorpresa. Si no se puede, pues bueno, otra vez en la otra competición, que sí que nos obliga a ganarla otra vez, como el año pasado, que al final no pudo ser, la Europa League. Y pensar en la Liga, levantarse lo antes posible. Yo pienso que ayer fue un día durísimo, seguramente. Hoy ya viernes está muy cerca el partido de Madrid y el equipo tiene que hacer borrón y cuenta nueva, cerrar filas, ponerse serio, trabajar mucho, intentar no buscar muchas excusas, sino empezar a funcionar el terreno de juego y pensar que se puede ganar en Madrid. Yo creo que el Madrid también es un grande. Yo creo que los dos son favoritos de cara al domingo, que cualquiera puede ganar, está un 50. Pero que estamos capacitados, pero hay que hacerlo lo antes posible, levantarse rápido, porque es verdad que si no estás muy centrado y no juegas muy como equipo en Madrid, pues puedes salir otra vez mal de allí, por así decirlo.
Claro, es que el Bernabéu, o un clásico, o el Bernabéu seguramente, Guillermo, para superar una situación como la de esta semana, es el mejor escenario para reivindicarte si las cosas te salen bien, pero si te salen mal, no es una derrota cualquiera.
Por supuesto. El año pasado, ¿te acuerdas que salió muy bien?
Sí.
Se jugó bien, se ganó, bueno, pero además sin problemas. Pero luego el Madrid consiguió lo que quería, sus objetivos, que fue Champions y Liga, ¿no? Y en cambio nosotros nos quedamos en el camino. Y es verdad que este año, pues a nosotros nos puede servir. Estamos igualados. Lo que pase, tampoco, bueno, hay mucho que todavía que decir. En la Liga hay muchísimos puntos, hay un Mundial por medio y muchas cosas, o sea, no va a decidir nada, pase lo que pase, pero sí que nos iría bien a nivel anímico para el equipo, para los jugadores, el ganar en confianza, volver, lo que te digo, a crear pues ese buen ambiente que creo que existía en el vestuario, porque es un equipo muy nuevo también, con muchos jugadores nuevos, con muchas ganas de ganar y hacer las cosas bien, y que es una pena que se rompa ahora, ¿no? Y yo creo que lo más importante ahora es controlar el vestuario, controlar el grupo, estar unidos otra vez. Y yo creo que se han visto cosas buenas. El equipo ha habido partidos últimamente, pues que si no durante todo el partido ha habido ratos buenos, que el equipo sabe hacer las cosas bien, que el equipo puede ganar a cualquiera si está bien y tiene que volver a intentarlo.
¿Qué le falta por eso a este equipo? Que es verdad que en determinados partidos o en determinados momentos ha dado momentos de buen fútbol, pero también da la sensación en los grandes momentos o en los momentos claves o entre los grandes rivales que le falta algo todavía, Guillermo.
Bueno, porque Europa es muy complicada. En Europa hay equipos muy muy fuertes y muy importantes y que a veces pues los estás más acostumbrado a la liga de aquí, que los conoces a todos, y luego fuera pues cuando vas te toma la medida, los equipos van a mil, tienen jugadores de mucha calidad, el objetivo de muchos de ellos es la Champions y te ponen en muchas dificultades. El grupo es verdad que había tres de los cuatro equipos pues eran fuertes, pero bueno, el Barça tú sabes que es el Barça y que nosotros tenemos que estar ahí siempre peleando por todo. se ha hecho, creo, unos fichajes y una plantilla muy, muy buena. El equipo está muy compensado y el equipo está muy bien para luchar por toda esta temporada y tiene que estar convencido. Es verdad que tenemos que tener paciencia y tranquilidad y que no nos podemos poner nerviosos. Y los primeros creo que son los de dentro, los mismos jugadores, el cuerpo técnico, la gente que está en el día a día tiene que tener esa calma, por eso te digo lo de cerrar filas, trabajar mucho, esforzarse al máximo, no perder nunca la confianza. Hay mucha calidad y yo creo que el equipo peleará. Y si no ha podido ser la Champions, que veremos qué pasa, pues vamos a poder luchar por lo que queda. Yo creo que está capacitado para ganar Liga, para ganar otras competiciones.
Un par de cosas más y termino, Guillermo. Están recibiendo mucho los capitanes o las vacas sagradas, llámale como quieras, Piqué, Busquets, Alba. ¿Cómo ves la situación de estos futbolistas que lo han sido todo y que ahora están recibiendo palos en lo deportivo? ¿Hay un componente económico ahí también sobre la mesa?
Bueno, hay muchas cosas, ¿no? Y no sé, es un tema que a veces no es fácil. Yo siempre he sido que los equipos eres el grupo y los culpables, pues cuando las cosas no van bien, somos o son todos. Y cuando van bien, pues el éxito es de todos, del primero al último, ¿eh? Del míster a cualquier jugador de la plantilla, los jóvenes que también empiezan a aparecer en el primer equipo y la gente que están trabajando en el vestuario, y todo el mundo es responsable para lo bueno y para lo malo. No, personalizar, yo creo que mientras uno es jugador del Barça, creo que tampoco es bueno, ¿no?
¿Y al míster cómo lo ves? ¿A Xavi?
Al míster lo veo bien. Xavi es un mito, es todo en el Barça. Es un tío que creo que ve el fútbol muy bien, que cuando habla pues también lo ve claro, que creo que ha habido partidos muy buenos, que se han planteado muy bien. Creo que sabe lo que se lleva, conoce el club, ha estado toda su vida, creo que es una persona también inteligente, que es ganador, que sabe llevar el grupo, porque cuando ha tenido que tomar decisiones, pues digamos, serias, las ha tomado, y que tenemos que tener confianza en él, tener paciencia, tranquilidad. Llevamos pocos partidos y yo creo que hay que dejar hasta final de temporada a ver qué es lo que ocurre, claro.
Perfecto. Guillermo Amar, un placer como siempre. Muy amable, gracias por atendernos. Un abrazo fuerte, vamos hablando.
A vosotros, muchas gracias.
I 31 minuts de la tarda. Al marge de fílies i fòbies, un no entén com gent com Guillermo Amor no està al club mani qui mani. Gil, bona tarda.
Ella, Batllori, bona tarda.
A veure, que aquí cadascú tindrà les seves sensacions en funció de si tira més al blaugrana o tira més al blanc, però la fredor, el pragmatisme de les cases d'apostes, què diu?
Negoci que mai perd diners. Em recordo, quanta pasta tens, Batllori?
Poca pasta,
bueno. Preguntes bàsiques. Qui és el favorit per les cases d'apostes en el partit de diumenge? El Real Madrid. Però amb dubtes, perquè la victòria blanca es paga entre 2,20 i 2,36 per euro apostat, l'empat entre 3,50 i 3,70 i la victòria del Barça entre 2,90 i 3,22. És a dir, l'opció més factible és que guanyi el Madrid, després que guanyi el Barça, després que empatin. Si signes l'empat, l'X2 es paga millor que l'UX. Totes les cases tenen clara una cosa. Marcaran tots dos equips. Hi ha molta diferència entre la cotització de marca en tots dos a marca només un equip. I el marcador més previsible pels brokers és l'1-1. A continuació, 2-1 pel Madrid, 1-2 pel Barça i empat a 2 en els 90 minuts. Mira't bé els diferents brokers, perquè si tens una corazonada d'aquelles que guanyarem 0-4, es paga fins a 100 euros per euro apostat. Repetir el 0-4. El 0-5, marcador emblemàtic, 226 euros per euro apostat. I una altra cosa que cal destacar. Per totes les cases d'apostes, qui vagi guanyant el descans acabarà guanyant el partit. No creuen en les remuntades. Unes cases d'apostes que pensen que marca primer el conjunt de Carlo Ancelotti. Acabem amb els noms propis. Gol de Benzema, 2,05 per euro apostat. Gol de Lewandowski, 2,25-1. Gol de Vinicius, 2,75-1. Dembélé i Rafinha, 4,33 per euro apostat. Pedri, 8,50, gol de Piqué i festa major, 13 euros per euro apostat.
3:33, de seguida el debat.
Coches que vuelan, robots que cocinan, dispositivos que hablan, relojes que llaman y resultados médicos que llegan en un instante. Lo has oído bien. En Creu Blanca disponemos de un servicio digital de citas médicas y recogida de resultados para que en menos de 48 horas tengas tu diagnóstico. Pide tu cita en creublanca.es o llama al 93 412 1212. Creu Blanca, ahora es el momento.
Atenció, que arriba el primer major de golf a Barcelona de la mà d'Eagle Club. Et convertiràs en un professional i podràs disputar el British Open amb una tecnologia única que et farà sentir com si estessis al camp. Et pots apuntar sol o en grup, tens de temps fins al 26 d'octubre i has de demanar la teva data pels 15 següents dies per un preu de 30 euros amb pica-pica final inclòs. Preneu nota, apunteu al correu electrònic hello@eagle-club.com. Repeteixo, hello@eagle-club.com. O també podeu enviar un missatge d'Instagram a eagleclub-bcn. eagleclub-bcn.
Diumenge 27 de novembre corre la Jan Buin Mundo Deportivo Gran Premi Allianz. Corre i inscriu-t'hi a janbuin.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Avituallament oficial d'Aigües de Barcelona i amb el patrocini d'Allianz, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone Yopro, Fried Ravitch, Hyundai, Solideo, Garmin, Barta i Coca-Cola.
Vinga, obrim el debat avui amb el Tomàs Guasch. Què tal, Tomàs? Bona tarda. Hola, Tomàs. A veure si el podem recuperar. Saludo al Toni Freixa. Hola, Toni, bona tarda. Què tal?
Què tal? Bona tarda. Com esteu?
Molt bé. I tu, què tal? Tot bé?
Tot bé, tot bé. Divendres, el cap de setmana. Tot
sí.
Bé.
Després d'una setmana pels culers complicada, Toni, perquè el tema de dimecres va ser una decepció, eh? Un cop fort, eh?
Sí, sí, sí. Com abans ho oblidem, millor. Perquè la temporada és molt llarga i és millor que ens fixem en el que ha de venir i en intentar recuperar l'ànim, sobretot, i la il·lusió per competir amb la Lliga, la Copa, la Supercopa. Vindrà l'Europa League, que també ens agradarà guanyar-la, perquè l'any passat dèiem que no l'havíem guanyat mai, aquest any també ens agradarà. Sí, el que està passat està. Mm.
Ara parlem del Clàssic, que és el que ve de forma més immediata, eh? Però de l'eliminació o l'eliminació virtual de la Champions, et preocupa més el tema econòmic, et preocupa més el tema del desprestigi esportiu, que és el que et preocupa més, Toni?
Sí, les coses, una cosa porta a l'altra. O sigui, el que em preocupa és que l'equip no aconsegueixi agafar el nivell competitiu que es correspon amb el Barça, perquè aquest nivell competitiu és el que et dona després tota la resta. Et dona el prestigi et porta a cotitzar-te alt, a que els turistes vulguin venir a veure els partits, que venguem samarretes, que els patrocinadors paguin, que tinguem ingressos. Així està organitzat el negoci del futbol. Si no guanyes, no formes part de l'elit, i si no formes part de l'elit, no tens els ingressos que necessites. Per tant, jo sempre em fixo en el que passa al terreny de joc i em preocupa que no siguem capaços de tenir el nivell competitiu al que aspirem. Però ja dic que queda molta temporada i que no ens hem de ara llepar les ferides, sinó que hem de mirar endavant i ja, tenim una oportunitat extraordinària aquest diumenge per fer un gran resultat.
A veure, saludo ja el Tomàs Guasch. Hola, Tomàs, bona tarda.
Què tal, guapo? Misterios telefónicos.
Misterios telefónicos. No passa res. Per telèfon i sona bastant bé, això. Sí. Escolta, a veure com reacciona Tomàs al Barça el diumenge, després de la patacada de dimecres, no? O què? Aquest és el tema, no?
Sí, jo crec que tot hincha del futbol sensato deu demanar que el Barça almenys empati. Ja no digo guanyi, que també. Perquè quan guanyi el Madrid, aquest s'entén a la dret per més absoluta. L'any passat es va acabar la Lliga al gener, ara es pot acabar a l'octubre. Sí. Què explicarem, tal com tenim la Champions, si això queda malament? Jo penso que és una qüestió de benefici social. El Barça no pot perdre el Bernabéu si no serà el caos.
A veure, Toni, tu signes l'empat el diumenge o no el signes, així d'entrada?
No signo no? mai l'empat al no? Barça, com no sigui que sigui el partit de tornada després d'haver guanyat 3-0, no? Si és una eliminatòria, que l'empat em serveix per passar a l'eliminatòria, sí que el signo, però en un partit normal, en el Barça mai signo l'empat, i més perquè ja dic que aquest partit, fora de que ens juguem 3 punts, i això dintre d'un conjunt de la Lliga té la importància que té, ens juguem el que parlàvem abans, el prestigi, el donar un cop damunt de la taula, el dir, molt bé, ens ha anat malament el dimecres, però som el Barça i estem aquí, i no hem de desaprofitar aquesta oportunitat.
Sí, sí, però jo t'entenc perfectament el que dius, Tomàs, eh? És més, crec que ho comparteixo bastant, eh? Perquè és veritat que el Bernabéu pel Barça és el millor escenari que pot tenir ara mateix per reivindicar-se si les coses van bé. Si la cosa no surt bé, l'incendi pot ser important, eh? El dilluns.
Home, tu vens perdent allà, i visiten Villarreal i l'Atlético Club de Bilbao amb els Williams aquests desatals. Passa a València. Ojito, que posa el Mundial 10 punts a baix. Llavors em sembla que és la humanitat no pot permetre que el Barça perdi, perquè si no estem molt fotuts. Podem estar-ho, que després resulta que per al Bernabéu i la setmana següent per al Madrid estem igual. Però, avui d'avui, qualsevol persona que li agradi la competició, que repeteixo, l'any passat no vam tenir, més enllà de les collonades que va explicar el president, de que lo ganarem i tot això, la lliga, és que estem en una situació que l'altre dia no entrava en el negoci. Llavors suposo que jo vaig dir, ara, tinc que anar al Bernabéu, home, un gran aficat en tot el que vulgui, però escolti, no sé si això corri perda, que es fotre el negoci a tots.
Sí. Per tant, més pressió pel Barça, d'entrada, Toni, diumenge, no? Més a perdre, no?, o què?
Sí, de sensacions, perquè estem parlant d'un partit que ve després del dimecres, i no oblidem que el Barça ha fet un gran inici de Lliga. Només ha encaixat un gol en els 8 partits, em sembla, que s'han jugat fins ara. Per tant, si només ens fixem en la competició de Lliga, podríem dir fins i tot que anem amb una certa relaxació a jugar al Bernabéu sense pressió, en el sentit de la classificació. Però no podem deslligar aquest partit del que va passar dimecres i de l'estat d'ànim de la gent blaugrana, no? Ara mateix la gent està trista, està ensupida, està decepcionada, i aquest partit, més que la importància que té dintre de la competició de la Lliga, com dèiem abans, la importància és el factor emocional, de tornar a enxufar-te amb un equip que havia d'il·lusionar, perquè si aquest estiu ens hem venut 850 milions d'euros en actius i hem fet les inversions que hem fet i hem estat eufòrics, ens hem passat tot l'estiu eufòrics, Joan, eufòrics. Sí. Cada vegada que fitxàvem un jugador hi havia una festa. Doncs home, aquesta festa s'ha de correspondre amb l'estat d'ànim que hagi de tenir el culer. El que no pot ser és que ara estiguem ensupits o ens hem equivocat, i al final resultarà que és més important fitxar jugadors que guanyar títols.
A veure, un parell de qüestions esportives. Tomàs, el Madrid, pendents de Courtois, si al final pot estar o no. Clar, és un futbolista, juntament amb Benzema, són els dos jugadors claus per Ancelotti.
Sí, home, fins ara jo crec que hi ha tres tios fonamentals, que és aquests dos de Alaba, que no estan al millor nivell. Pues suposo que, bueno, perquè no es pot jugar sempre al BBB, jo crec que anirà més, el Benzema quasi ha estat més lesionat que jugant, i que, bueno, que això ho està acusant. Però, vaja, el Madrid té, en principi, una certa fiabilitat d'equip que han de pensar que ho lluitarà. Però, bueno, tampoc és que estigui rodó. Ara, bueno, escolti'm, a casa, el Barça ha guanyat moltíssimes vegades allà, escolti, la condició favorita de l'equip local, quan anem a suposar 51-49, jo tampoc ho veig. Tant de ser que li van ni per un ni per l'altre, com no pot ser d'altra manera, no?
I el Barça, Toni, pendents de Koundé, que estarà a la llista, cada minut que passa sembla que creixen les opcions de que sigui titular, però, en fi, sobretot el Barça, doncs, com sempre, pendents de que l'equip col·lectivament funcioni millor del que ho està fent darrerament i que Lewandowski tingui el dia, no?
Sí, hem de tenir un bon rendiment col·lectiu per guanyar el Bernabéu. Del tema Koundé vull dir que no m'agrada gens el que sento. Si està perfecte i no hi ha cap risc per jugar, endavant, perquè és un jugador important dintre de la planificació d'aquesta temporada, amb l'esforç que s'ha fet per portar-lo i perquè Xavi confia molt en ell. Però he sentit moltes informacions que, home, que eren 4 setmanes, que ara està a la tercera, que potser sí que val la pena arriscar. Mai val la pena arriscar l'estat físic d'un jugador a mitja temporada, amb un partit de Lliga, que són 3 punts. Si estiguéssim parlant de la final de la Champions, potser ja diria una altra cosa. Yeah. Però no crec que sigui molt positiu aquest missatge d'anem a arriscar, perquè una recaiguda d'una lesió muscular té molta més transcendència del que et pot aportar un jugador que encara no està al 100%. Vull pensar que, malgrat el que es diu, si juga és perquè no hi ha cap risc.
Sí, sí. Deia de fons el Tomàs. Ahir, que tu sempre dius, Tomàs, que els jugadors han d'estar sans per jugar un partit, eh? El 100%, sempre.
Escolta, 11 sanos. Això de la asiàtica del Courtois, jo una cosa semblant la recordo la meva àvia amb 90 anys. Jo, un tio amb asiàtica, ser tan recuperador i tanta cosa, deu ser tremenda aquesta asiàtica, no? Si és que no s'enganya ni alguna cosa més. Ara, un tio que no ha entrenat, no ha jugat per 2 setmanes, el posen a punter, i aquest conté com molt bé el creixer. Oiga, si tria per 4 setmanes, has d'anar a fer el número per un partit que efectivament són 3 punts. Guardi, millor guanyar que perdre. A mi no sé, jo les coses dels 11 sanos ho tinc tan clar que és que no entenc com el resto del personal no ho té.
Sí, senyor. Molt bé, amics, ho deixem aquí a veure què passa diumenge, eh? Tomàs, Toni, gràcies, bon cap de setmana. Bona tarda, clàssic, eh? Que vagi bé.
Gràcies, bon cap de setmana.
Adéu, seguim. Adéu.
Decepció a la Champions. Ara toca ni més ni menys que el clàssic del Bernabéu a la Lliga.
Soy Sergio Busquets, escucha los partidos de Barcelona en el tiempo de juego de Paco, Pepe y Manolo Lama.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest diumenge, tot l'equipàs de l'equip líder de la ràdio al Madrid-Barça.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Miguelito, Josep Maria Minguella, Manolo Sanchi, Poli Rincón.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Anem amb l'Espanyol. Quique Iglesias, bona tarda.
Batllori, bona tarda.
Que el clàssic és el partit que fa de taloner de, sí, de l'Espanyol.
Sí, pels pericos. Pels pericos, sens dubte, sí. Després del clàssic haurem de posar el tempo de juego i seguir escoltant la COPE perquè doncs, haurem d'explicar el que fa l'Espanyol, que ha sumat un punt de 4 partits a casa, és a dir, que no val un altre que guanyar. Melamed, Dani Gómez i Òscar Gil, que no han entrenat avui amb la resta de l'equip, encara queda un entrenament demà, veurem què fa un Diego Martínez, que ha parlat avui en sala de premsa. Evidentment diu que José Lu és un jugador estupendo, que assumia en porteria 0, això jo també ho assumio, que no poden demanar res a l'afició perquè són ells els que han de donar, i parla sobre si el Valladolid és o no per la salvació un rival directe a hores d'ara per l'Espanyol.
Creo que nos enfrentamos contra 19 rivales directos. Si quiero generar una mentalidad como equipo, como club, de que podemos ganar ante cualquier equipo y ante cualquier rival, el más importante es el siguiente. Te garantizo que el Real Valladolid es un grandísimo rival y que va a poner las cosas difíciles, evidentemente. El equipo, si haces un análisis de la jornada 1, ha mejorado en muchísimas cosas. Luego, evidentemente, pues el resultado lo contamina todo.
El resultado lo contamina todo, és evident, ¿no? No ha donat cap pista, Joan, sobre qui serà el porter. Diu que primer ho sabran...
un tema home, morbós,
clar, diu que primer ho sabran els jugadors i que aquí som un equip i que no importa el que jugui. Home, a mi sí que m'importa el que jugui. I si no, que juguin 11 jugadors de camp d'aquests que la toquen i sense porter i com el futbol sala. En fi, quin rival trobarà l'Espanyol davant?
Visualizo un partido en positivo, visualizo un partido ganando, visualizo un partido jugando a nuestro mejor nivel y creyendo al máximo en nuestro equipo, y luego evidentemente sabemos que vamos a tener que emplearnos al máximo ante un rival que viene con la inercia de haber ascendido, con el mismo entrenador, un rival que tiene de buena circulación de balón, que tiene jugadores por dentro muy dinámicos, con buen pie. Yo creo que un partido difícil, complejo, pero también un partido para nosotros pues muy ilusionante de volver a estar con nuestra gente y de devolverles todo el cariño que nos dan, que es mucho.
Avui fa 3 mesos del primer partit dirigit per Diego Martínez a la banqueta de l'Espanyol. Va ser un amistós. Què ha passat durant aquest temps, amic?
La pregunta tiene guasa, ¿eh? Esa pregunta... La verdad que me da la atención. 3 meses, ¿cuántas cosas nos han pasado? Como equipo, como club, como vestuario. Nos han pasado 1000 cosas. Y lo que sí me llama la atención es que si quitásemos los resultados, que evidentemente contaminan, impregnan todo, y eso es una realidad del fútbol, me siento, la verdad es que muy orgulloso de cómo este equipo ha afrontado algo que equipos que ganan mucho, muchas veces no son capaces de afrontar la adversidad con tanta dignidad, con tanta entereza y respetando tanto los valores del equipo.
Sí, senyor. A veure si guanyem un partit de tant en quant i això serà ja ideal. Espanyol-Valladolid el diumenge. Amb Mateu Laoz, d'àrbitre.
Esperem que el millor estigui per arribar. Gràcies, Quique.
Bona tarda i sort.
Igualment. Dono ara una entrada doble per anar a veure aquest partit, eh? Pel primer o la primera que truqui al 93-270-37-80. 93-270-37-80. El primer que truqui s'emporta una entrada doble per anar a veure aquest Espanyol-Valladolid de diumenge a la tarda. Ara parlem del Girona. Silvia Ortiz, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Que rep demà a les 2 al Cádiz.
Sí, senyor, el Cádiz de Sergio González per intentar retrobar-se amb la victòria demà a les 2 a Montilivi. Michel ha confirmat que recupera Samu Saiz i David López. Segueixen sent baixa Borja García, Ibrahima i Renier. Venen 3 partits importants en 8 dies contra Cádiz, Almeria i Osasuna. Abans d'anar al Bernabéu, Michel no ha donat pistes sobre si farà rotacions sensacions, ni tampoc a la porteria després de la errada de Juan Carlos, però després de 3 derrotes consecutives, el tècnic assegura que està satisfet amb la plantilla.
Tinc un equipàs per sobre aquesta situació. L'equip està bé, de veritat. Estic encantat en l'entrenament de jugadors, de l'equip i com ho fem les coses i sabent on hem de millorar,
El tècnic del Girona tornarà a la banqueta després de 2 partits de sanció. Ha fet broma sobre si això ha estat bo o dolent per l'equip i explica que ho ha patit molt.
M'he sentit malament. Per a mi és el pitjor que em pot passar. Gràcies a Dios, demà puc estar. I no tornaré a fer-lo. Palabra del niño Jesús.
No tornaré a fer-lo. Necessita l'ajuda encara per traduir el català. Fa el gran esforç al Michel i s'ho ha pres amb humor.
Gràcies, Sílvia.
Adeu.
Sort també al Girona. Segona divisió, Gil, a l'Andorra, rep demà l'Alavés.
4:45 de la tarda. 2 jornades sense guanyar l'equip del Principat i arriba el segon classificat de la taula. Això sí, a la roda de premsa prèvia, el tècnic del conjunt Babazorro, Luis García Plaza, vaja, no tenia més flors al jardí per l'Andorra.
Para mí incluso superior a Las Palmas en ese aspecto de la posesión. Las Palmas es el equipo que más, para mí es el mejor equipo en eso. En la posesión, en tener el balón, en tener mucha tranquilidad, en moverlo, en hacerte correr detrás de ella. Y aunque quieras quitársela, no es fácil.
En 10 minuts, en roda de premsa d'Eder Sarabia a l'Estadio Nacional, en un partit on continua de baixa Petxar Román, és dubte Dani Morer i torna després de sanció Àlex Pastor.
A la primera federació, que destaquem?
Doncs mira, un derbi. Demà, a les 5 de la tarda, el Johan Cruyff, Barça Atlètic Sabadell. La visió del partit dels tècnics Márquez i Gabri.
Obviamente tenemos un tema pendiente que es tratar de seguir sumando puntos fuera de casa o conseguir la victoria fuera de casa, pero bueno, lo principal es el partido de mañana, un equipo difícil, complicado, un rival que también viene de 2 derrotas, que necesita puntos, que necesita confianza, al igual que nosotros.
La posició de pilota ens ha de donar els dos equips pues, aquest aire per recuperar, ja que possiblement els dos equips voldrem robar-la molt ràpid i quan la tinguem haurem de recuperar en pilota, per tant, bueno, m'espero un partit atractiu en aquest aspecte.
Recordem que el Barça ve arrenca en play-off i el Sabadell en descens. Als altres partits de la jornada, demà a les 7 de la tarda, Real Sociedad B, Nàstic de Tarragona, diumenge a 5 de la tarda, Unió Deportiva Logroñés, Cornellà.
A la Lliga Femenina tenim Levante Les Planes Llevant, demà a les 12 del migdia, i demà a la tarda, Atlètic Club Barça, a 6:45. I tancarem el bloc dedicat al futbol amb un consell pels pares que anirem a veure jugar els nostres fills aquest cap de setmana. Ens arriba des de la Fundació Brafa.
Si piensas que siempre tengo que ser el mejor, no vengas. Si para ti el resultado es lo más importante, no vengas. Si vas a gritar al árbitro cada vez que crees que se equivoca, no vengas. Si no puedes soportar que esté en el banquillo, no vengas. Y si te vas a enfadar cada vez que fallo,
¿pero qué haces?
No vengas. Si vienes, ven a disfrutar, a animar y a descansar. Yo solo quiero jugar feliz y verte feliz.
Magnífica el missatge des de la Fundació Brafa. Prenc nota. Fins aquí el futbol.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hoy ha sido un día absolutamente negro en Ucrania. Han caído 83 misiles.
En este hotel está concentrado el Shakhtar. Junto a mí está su entrenador, Igor Jovicevic.
Mister, buenas noches.
Muy buenas noches a todos.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿Cómo están los jugadores?
Bueno, me hace recordar al primer día de la invasión, ¿no?
Porque ¿dónde entrena? ¿Cómo es la vida del Shakhtar Donetsk ahora?
Es duro día a día, ¿no? Vivir en el territorio ucraniano cuando suenan las sirenas y porque tienes que parar el entreno, tienes que bajar al sótano y esperar.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
¿Quieres ahorrar con los superchollos diarios de Carrefour? Aprovecha porque solo hasta el 18 de octubre tienes un 20% de descuento en cupón canjeable en todos los jamones y paletas en pieza. Válido en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Entonces ya está todo instalado, funcionando, pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando.
Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Elegir el queso Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
¿Rubio o moreno?
Eléctrico.
¿Alto o bajo?
Sub, sin duda.
¿Urbano o viajero?
Las dos cosas.
¿El príncipe azul?
Bueno, puede ser rojo o blanco.
Tu cita con el destino está en los Fast Dates Citroën. Siente el flechazo hasta el 20 de octubre con stock disponible y además no pagues hasta 2023. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
El próximo lunes, escucha en La Tarde, juntos, creando oportunidades. Un tiempo para dar voz a los protagonistas de los programas sociales de BBVA. Esos millones de personas anónimas que están aprovechando las iniciativas sociales de BBVA para construir un futuro mejor. El próximo lunes en La Tarde, juntos, creando oportunidades, con BBVA.
Nema. El bàsquet, que vam tenir ahir clàssic d'Eurolliga, i Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Bajori? Molt bona tarda.
Se'l van portar al Barça, però el tenia controlat i al final quasi se li escapa, eh?
Solo por dos puntos, 75-73, cuando a mitad del último periodo llegó a tener 17 puntos de ventaja. El partido parecía entonces sentenciado, pero una inesperada desconexión azulgrana, unida a un gran acierto del Real Madrid, en especial de Gavi Deck, autor de los últimos 11 puntos de su equipo, permitió al conjunto blanco tener la última posesión a falta de 16 segundos, pero el triple de Sergio Llull esta vez no entró. En caso de haber encestado, habría sido la única vez en todo el encuentro en la que el Real Madrid se habría puesto por delante. Es la primera victoria del Barça en Europa tras perder frente a Olympiacos en la primera jornada. El técnico Sara Jaskevicius está satisfecho con la progresión de su equipo, pero destacó que hay que saber culminar los partidos.
Tenemos que estar muy contentos con primeros 30, 33 minutos, pero mucho mejor que ser, mejor es ser killers, ¿no? Y es que hay que matar estos partidos, hay que matar el rival. El rival es muy bueno. Si no lo matas, se vuelve a aparecer ahí, y esto es exactamente lo que ha pasado.
El mejor fue Tomás Satoranski, con 12 puntos, 7 rebotes, 5 asistencias, 6 faltas recibidas para un 22 de valoración, mientras que la Provítola, autor de 8 puntos, 4 rebotes y 6 asistencias, también se mostró crítico con la forma de afrontar los minutos finales.
Tenemos que estar muy contentos con primeros 30, 33 minutos, pero mucho mejor que ser, mejor es ser killers, ¿no? Y es que hay que matar estos partidos, hay que matar el rival es muy bueno. Si no lo matas...
Aquest tall em sona que ja l'hem sentit fa un moment, no?
Sí. Bueno, pues nada, próximo partido en Euroliga, jornada 3, Bayern-Barça el martes. Antes en Liga CB, Manresa-Barça, mañana 20:45. James Nagy sufrió un esguince en el tobillo y es seria duda para jugar en el Congos. Por cierto, Sergi Martínez, operado del tendón rotuliano, estará unos entre 3 y 4 meses de baja.
Acabarem parlant de motor, de motociclisme, Juan, perquè tenim Gran Premi d'Austràlia aquest cap de setmana. Queden només 3 curses perquè s'acabi el Mundial i tenim a Aleix Espargaró, que encara opta al títol.
Sí, han acabado los entrenamientos libres del Gran Premio d'Austràlia en el circuito de Phillip Island, antepenúltima prueba del Mundial, y donde el título de MotoGP todavía está en juego. Ahora mismo, Fabio Quartararo es líder del Mundial con solo 2 puntos sobre Francesco Bagnaia y 20 respecto a Aleix Espargaró. El piloto catalán ha sido séptimo en los libres, justo por delante de Bagnaia, y a 13 puestos de Quartararo, pero está convencido de que mañana en seco podría mejorar su posición en la parrilla de salida, y lo más importante, ha reconocido que no se ve inferior tanto al francés como al italiano.
La Aprilia es una moto que nunca ha ido bien en circuitos stop and go. Ha evolucionado y ha mejorado muchísimo, pero un poco el ADN de este chasis es siempre el mismo. Es una moto que es muy rápida en circuitos de paso por curva, en circuitos como Holanda, como Aragón, como Argentina, aquí en Australia, Malasia, y realmente esta moto es mucho más competitiva que la de 2019, pero la 2019 también funcionaba bien en este tipo de pistas, y hoy se ha demostrado que la moto aquí nada que ver con Japón y Tailandia. Otra vez somos rápidos y la moto funciona bien.
Mañana la clasificación acaba a las 6 de la mañana y la carrera el domingo a las 5 de la madrugada, ambas hora española.
Gracias, Juan.
Que vaya bien.
Metallica.
Hail Superstar.
Parece que van a llegar tiburones grandes.
Què passa que quan arribin els tiburones, igual el que no està és ell, que va a parlar de la Ludologon.
És igual. M'has de reconèixer que en això The Special One continua sent el number one.
No està per treure pit, precisament. No,
és igual. A aquesta secció li agraden els tècnics que diuen coses que salten a la vista, perquè d'altres coses són més difícils d'explicar. Granada 5, Sporting de Gijón 0. El tècnico del Sporting és Abelardo.
No hemos estado nada bien, La verdad que, bueno, hemos tenido ahí errores individuales que nos han costado goles, porque aparte de los 5 goles, tampoco nos han creado muchísimas más ocasiones.
Aparte de los 5, no ha pasado nada. Ai, senyor, en fi. Última hora, Valldori, recordem, tancada la renovació de Zubimendi per la Real Societat 2027, la clàusula. 60 milions d'euros al futur recanvi de Busquets. I atenció a aquesta notícia, Àlex Palou correrà amb McLaren als entrenaments lliures. Primera tongada del Gran Premi d'Austin a la Fórmula 1.
Marxarem actualitzant l'enquesta Barça. Signeu l'empat al Clàssic, sí, 43%, sí. No, 57%. Tu el signes,
sí,
Gil?
Sí.
Jo també.
Ah, pues ja està. Fins dilluns.
Lo mejor en lo personal.
Ja està, fins dilluns.
Bon cap de setmana, bon Clàssic.